Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Amb Raquel García.
Afro Bell. Cervantes. Okay. Daniel Defoe. Samuel Richardson. Henry Fielding. Lawrence Stern.
I doncs ja tenim l'estudi ple de llibres, d'agendes, d'activitats, propostes, i és que doncs, ens visiten, com un cop al mes fan, el Ferran Burguillos, director de la xarxa de biblioteques. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Que va mirant els apunts, perquè tenen moltes activitats. I també ens acompanya la Núria Camps, de la biblioteca, directora de la Biblioteca de Ponent. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Primer, el que farem és un cop d'ull, un balanç, no? Perquè des de la Biblioteca de Ponent es va participar molt en la Festa de l'Esport d'aquesta darrera edició i volíem fer una mica de balanç, no? Com ha anat? Quina ha estat la resposta?
Ha anat bé. Hem fet una valoració positiva, tot i que és veritat que en els actes que hem programat a la biblioteca no ha vingut moltíssima gent, però bé, és la primera presa de contacte, és el primer any que ens hi sumem. Penso que el que hem programat tenia molt d'interès i la resposta doncs, bueno, ha estat una mica desigual en les diferents activitats. Però bé, en el balanç total per la biblioteca, en les quatre accions que hem fet a la sala, ens han visitat 113 persones i la resposta doncs, entenem que ha estat interessant. També hem participat a la fira d'entitats esportives. Potser una mica xocant veure la biblioteca allà al mig de totes les entitats esportives, però ara ho comentàvem al Ferran, això al final també li dones la volta en positiu i expliques el teu projecte i bé, ara ja sabem com funciona tot i de cara a l'any que ve doncs, revisarem algunes cosetes que pensem que podem millorar i bueno, si ens hi volen doncs continuarem
encantadíssims, no? I quines són aquestes coses que voleu millorar o que heu vist
doncs,
que potser...
Mira, pel que fa a les activitats que hem programat a la biblioteca, bueno, és un tema que haig de parlar encara amb les altres parts implicades, però bueno, potser sí que a mi una de les coses que veig és que potser podríem treballar un tema comú, no? Fer un nex comú i sobre aquest tema comú relacionat amb els esports doncs, fer diferents propostes als diferents espais. Nosaltres hem fet presentacions de llibres que alguns no s'han publicat ara mateix, la temàtica era molt interessant però no són públiques d'ara mateix i potser sí que ens interessaria també fer alguna presentació o alguna acció d'algun fet més recent, val? Per exemple. La presentació del Club Natació Sabadell va anar molt bé, van venir moltíssimes persones, van ser 62 persones a la sala i realment va ser un goig tenir la sala tan plena. I llavors pel que fa a la Fira d'Entitats Esportives, penso que hem d'enfocar-ho una mica més o com a mínim una part cap als infants. Portar més llibres adreçats als nens, llibres de coneixements no es publiquen molts, però tenim fons i podem adquirir més, i llibres d'imaginació. Ara hi ha sèries que es dediquen, bueno, hi ha sèries sobre futbol, sobre gimnàstica esportiva, per exemple, la Modena Cid ha publicat una sèrie de llibres que es diuen Olímpia i que tenen molt d'interès als nens, a les nenes, sobretot a les nenes els agrada força, i bé, una mica apostar per aquesta línia també, sense oblidar el públic adult i potser fer alguna activitat alternativa a la pròpia fira. Sí, sí.
Segurament que l'any que ve encara serà un èxit, molt més que ja ho ha estat aquest any. Explica'ns, perquè també venies amb moltes altres propostes, no? Uns concursos, em sembla?
Sí, mira, us volia parlar de dos concursos. Un està més vinculat a la biblioteca del Safareig, a la Creu Alta, que es titula No perdis el tren. És la biblioteca de Safareig, us situo una miqueta, està especialitzada en turisme i viatges, i llavors aquest concurs té a veure amb això. Si teniu més de 18 anys i voleu guanyar un passi Interrail, heu de participar al concurs de microrelats No perdis el tren. La idea és escriure un microrelat sobre una fugida en tren inspirada en imatges del territori, pot ser en català o en castellà, i no ha de superar els 280 caràcters.
Molt bé.
Els microrelats, hi ha una condició, han de continuar una frase. La frase és: quan va arrencar el tren, ja no hi havia marxa enrere. I a partir d'aquí, doncs, el microrelat.
Aquí ha despertat la imaginació, la imaginació, amb aquesta declaració d'intencions.
Sí. Doncs aquest concurs l'organitzen les biblioteques del projecte Punts d'Informació Turística, amb la col·laboració de Renfe, i si voleu més informació heu d'entrar a biblioteca virtual, .diva.cat, i dins del prestatge de turisme trobeu la informació relacionada. Sobretot això, si teniu més de 18 anys i ganes de guanyar aquest passi Interrail, ja ho sabeu.
Home, jo ho tindria claríssim, eh? Sí, no? És una bona experiència. Jo el vaig fer de joveneta i és una molt bona experiència.
Doncs ho recomanem totalment.
Participa molt la gent en els concursos, normalment?
Concursos així online tampoc no hem fet molts, no hem fet gaires. Nosaltres fa un temps vam fer un, també de narració, i, bueno, vam tenir participació, sí. Aquest també és novetat, vull dir, ho haurem de veure, ho haurem de veure.
Quan es decidirà el guanyador?
El guanyador, espera, doncs aquesta informació, miro a veure si la tenim.
Em sembla que es poden enviar els microrelats fins al dia 30 de juny. Sí. I llavors entenc que el juliol ja estarà, ja tindrem una mica la informació de guanyadors.
Si de cas recuperem aquesta informació, ja la propera ho aclarim.
No, ho comento perquè potser ara ja, si és el juny-juliol, ho podríem fer de cara al setembre, que el guanyador doncs vingués i pogués explicar, no?, aquest relat.
Sí, el setembre estarà resolt, segur. Sí,
molt bé.
Sí. I l'altre que us volia comentar, porta per nom Els esports a la biblioteca, aquest ens agafa molt de ple a la Biblioteca de Ponent per aquesta condició de que tenim un fons especial en esports, i bé, ja està en marxa. Des del dia 8 de maig i fins al 26 de juny us podeu adreçar a qualsevol biblioteca de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. Heu d'agafar un llibre d'esports que us agradi i que el vulguis recomanar als teus seguidors i fer-te una fotografia amb ell. Un cop has fet això, accedeixes a la pàgina d'Easy Promos del concurs que trobaràs al Facebook de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. Segueix-nos, registra't i penja la fotografia. El premi, un viatge en globus per a dues persones. Per tant, també és interessant.
Que xulos els premis, eh? Sí, sí, és una bona manera de que participin.
En aquest cas, fins al 26 de juny teniu temps de presentar la vostra fotografia amb el llibre que us interessa.
I encara tens també moltes...
Tinc un parell més d'activitats.
Sí, moltes activitats. Si I una informació molt interessant també sobre les sales d'estudi, que després explicaràs.
La primera que us volia comentar és la presentació d'un llibre. És una presentació lectura. És un autor local, Francisco Manuel Marcos Roldán, que ens presenta l'Imaginario 2 a la Biblioteca de Ponent aquest dissabte a les 11:30. Són contes, és un recull de contes on la imaginació és la protagonista absoluta i després cada conte té alguns valors implícits. La proposta que fem és lectura d'alguns contes amb l'autor i després una mena d'espai taller on els nens i nenes podran dibuixar i deixar volar la seva imaginació. Això aquest dissabte, 9 de juny, a les 11:30 a l'Auditori de la Biblioteca de Ponent. I si ja esteu amb ganes de vacances i després de veure aquests concursos que hem vist que també ens conviden a viatjar, nosaltres
el
Ponent...
Temps no, eh?
El temps no
gaire,
la finestra,
el temps
avui
el temps
no ens acompanya. Però bé, millorarà, millorarà.
Sí,
si ja saps on passaràs les teves vacances o si encara no ho has decidit, si platges, si muntanyes, si tens intenció de visitar algun país tropical, qualsevol de les opcions poden tenir una resposta a la xerrada que farem el dia 20 de juny a les 18:30 a la Biblioteca de Ponent. Porta per títol La formació a la d'estiu i altres consells per viatjar. Tria la teva destinació, nosaltres t'ajudarem a preparar la farmaciola i compartirem alguns consells viatgers perquè gaudeixis d'aquestes merescudes vacances. Aquesta acció la duem a terme amb l'Andrea Puig i la Sònia Marín, que són farmacèutiques de la farmàcia que tenim allà al costat de la biblioteca, la farmàcia Puig.
Doncs molt interessant també aquesta proposta. I ara doncs faltava que comentessis doncs aquest tema, aquesta informació sobre les sales d'estudi.
Sí, ara hem parlat de vacances, hem parlat d'oci, d'esbarjo, però també encara ens queda un tram final. Els estudiants, esteu a tope amb els estudis. Simplement recordeu que fins al dia 22 de juny de 2018 tenim les sales d'estudi en funcionament. Biblioteca Vapor Badia, Biblioteca de Ponent i Biblioteca del Sud. La Biblioteca de Vapor Badia és la que té l'horari més ampli. Trobeu les sales d'estudi obertes de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 de la nit i el dissabte i el diumenge de 11 del matí a la 1 de la nit. Biblioteca de Ponent i Biblioteca del Sud us estem oferint sales d'estudi de 4 a 1 de la nit el dilluns i el dimecres. I, a més, el dimarts, el dijous i el divendres des de les 10 del matí fins a la 1 de la nit. I els dissabtes de 10 a 2. Per tant, aprofiteu aquest espai que convida a l'estudi i esperem que tingueu molts bons resultats en els vostres compromisos.
Això, que es posin a estudiar per després marxar d'Interrail
o on vulguin. I de tot això que us oferim.
I a més, a les biblioteques, a banda de que tenen l'espai ideal, també és una manera de motivar-se veient que els altres estudien,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Per tant, recordeu, i si necessiteu més informació o necessiteu el flyer on explica tots els horaris, doncs a les biblioteques els trobeu i els podeu agafar.
No sé si portes algun llibre avui, Núria?
O porto els dos.
O els deixes tots?
Vale. Porto dos. Ja?
Sí.
Vinga, doncs. Mira, relacionat amb l'esport, hi ha un que... Bueno, l'altre dia el vaig portar, però no vaig poder acabar de parlar d'ell, però trobo que és molt interessant. Pequeños grandes gestos en el deporte. El llibre s'emmarca en la col·lecció Pequeños grandes gestos, que té per objectiu que els més petits es familiaritzin amb els valors com la tolerància, la convivència, la superació, la justícia, la lluita pels drets individuals i col·lectius, la llibertat o el respecte. En aquest cas ho fa a través de l'esport i d'esportistes que amb el seu exemple han fet de la seva passió una eina per a la transformació del món. Trobo que és molt interessant. L'esport és molt més que les xifres milionàries que es mouen en el món del futbol o de les curses de motor. Hi ha esports minoritaris i esportistes anònims que algun cop han assolit una fita que va més enllà del terreny estrictament esportiu i que acaben donant visibilitat a valors personals i socials. Aquest és un llibre infantil il·lustrat que recull breument 11 històries personals d'11 esportistes. De cada un d'ells s'explica aquell gest, aquell acte inesperat i valent que ha acabat produint un canvi profund. Ens diu també el lloc i l'any en què es va produir cada un dels fets narrats. Històries com la d'una noia que va desafiar les normes per córrer una marató quan les dones no els estava permès. Un ciclista que ajuda un rival en una cursa perquè pugui arribar a la meta. Un gran campió de boxa que perd el seu títol per no voler anar a la guerra. Una atleta d'Algèria que lluita contra el fanatisme religiós i que, malgrat les amenaces, no deixa de córrer i aconsegueix una medalla d'or a una olimpiada. Doncs aquestes són algunes de les històries que ens planteja el llibre, que crec que és molt, molt recomanable.
Molt recomanable i amb unes il·lustracions superboniques, també. Sí. O sigui que valors, històries... Sí.
A la part final també hi ha la fotografia de l'esportista que va viure aquest fet i, bueno, explica, hi ha una breu indicació.
La biografia, no?, de qui era i la importància i rellevància. Molt bé, Pequeños grandes gestos en el deporte. Doncs aquesta era una de les propostes, però la Núria porta una altra.
Sí, també té una vessant social. Aquesta és una proposta que porto pels joves. Sweet 16, d'Annelise Heurtier. És una història basada en fets reals que ens situa a Arkansas l'any 1957 i que té com a fil argumental uns fets complexos que van trasbalsar la vida dels Estats Units. És una lectura molt interessant que analitza el context històric d'aquell moment i ens fa reflexionar també sobre els valors humans, ens fa prendre partit. Al final és una novel·la amb un fort compromís social. Us explico els fets. El maig de 1954, el Tribunal Suprem dels Estats Units pren una de les decisions més importants de la història social i declara inconstitucional la segregació racial a l'educació. Llavors, la doctrina que fins aleshores havia funcionat, separats però iguals, ja no té cabuda en l'educació. Llavors, al nord del país, la decisió té una bona acollida, però no passa el mateix al sud. I hi ha un institut a Arkansas, l'Institut Central de Little Rock, que tot i les pressions i tenir en contra la població, decideix sumar-se al procés d'integració.
Un institut valent, eh?
Sí, valent. I va permetre que 9 estudiants, només 9 estudiants negres, seleccionats pel seu comportament i pel seu expedient acadèmic, poguessin cursar els seus estudis allà. Eren 9 adolescents, entre 14 i 17 anys, que havien d'estudiar en un institut on hi havia 2.500 alumnes blancs. La protagonista, el nom és inventat, la Molly Costello, però està inspirat en una persona que és real, la Melba Patillo, que va viure aquesta situació. Doncs la Molly era una noia que havia crescut en un ambient de segregació racial, viu amb la mare i amb l'àvia, i ella serà una de les que formarà part d'aquest petit grup, els 9 de Little Rock. Estan exposats contínuament a un perill real, assetjament, humiliacions. Estaran un any a l'institut en un curs marcat per la violència i la intolerància. Aquesta intolerància provenia de mares, de pares, de companys, de professors, de polítics. Tant és així que el curs següent no es va continuar amb la integració. Es van tancar 4 instituts en aquella població i es van tornar a obrir l'any 60, però amb pocs canvis. Aquests estudiants negres van continuar els seus estudis per correspondència i es van arribar a graduar com la Melba Patillo, que actualment és una coneguda periodista. La novel·la té una doble veu narrativa, la Molly, la protagonista, i la Grace, una estudiant blanca educada en la tradició segregacionista, però que tindrà l'habilitat d'escoltar el que li diu el seu cor. Com a anècdota, comentar-vos que aquests 9 estudiants, els reals, els que van viure aquesta situació en què s'inspira el llibre, van rebre la medalla d'or del Congrés dels Estats Units l'any 1999 i el 2008 van ser convidats per Barack Obama a assistir a la seva investidura com a president dels Estats Units. Són reconeguts com a actors decisius per la lluita del moviment pels drets civils. Per tant, entenc que és una obra molt recomanable.
Quina meravella de, sí, de història, de llibre i... Molt recomanable, totalment, eh? Sí. Aquesta història basada, doncs, en fets reals. Ferran, ha posat el llistó molt alt, eh, avui?
I tant.
No sé quines recomanacions portaràs tu, ni quines activitats, però déu-n'hi-do. Per on vols començar?
Comencem per l'agenda d'activitats destacada,
sí,
també, a banda de tot el que ha comentat la Núria.
Uh-huh. Res, jo tinc molta curiositat perquè he vist que hi ha el conte d'una etiqueta de vi. No sé si ens parlaràs també d'aquesta activitat, però volia que ens la descobrissis.
Mira, comencem per aquí mateix. Aviam, el conte d'una etiqueta de vi és una activitat que s'adreça al públic familiar i al públic infantil a partir de 6 anys. L'activitat la tindrem demà mateix, dia 7 de juny, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Vapor Badia, i és un taller de taps de suro, on s'explica tot l'origen de la producció del vi. Això ens ho anirà de la mà de la masia, dels responsables de la Masia La Muntada, que són de Sant Llorenç Savall, i que ens explicaran també una mica, doncs, tot el conreu de la vinya a la Vall d'Horta. Aquesta activitat s'emmarca dins de tota una sèrie d'activitats que aquest any hem iniciat gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental, i s'emmarca en un programa que es diu Benvinguts a Pagès. Benvinguts a Pagès és un programa del Consell Comarcal, en concret l'organitza el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, i aquest any és el primer any que comencem a participar també des de biblioteques. L'objectiu del programa de Benvinguts a Pagès és el de promoure el coneixement dels productors locals, de restaurants, també allotjaments i diverses activitats en la zona del Vallès Occidental. I a banda del taller aquest que farem demà a Vapor Badia, de taps de suro i de sobre la producció de vi, que torno a repetir, anirà a càrrec de la Masia La Muntada, el divendres, dia 8, a la Biblioteca del Sud, els productors de la Catxaruda, que també són del Vallès, en el cas oriental, faran un taller també familiar i adreçat a nanos a partir de 6 anys sobre el coneixement de les mongetes. Es titula Parlem de mongetes, juguem amb mongetes. Per tant, toquem el tema de la producció vitivinícola i toquem el tema de la producció també hortícola en el cas de les mongetes.
Superinteressant. I a més amb els petitons, amb els menuts, per així doncs, a despertar ja consciències, sí, i que estiguin ben al cas d'aquests temes tan interessants.
Exacte. Després us volia comentar també que avui mateix farem la cloenda del Club de Música Clàssica i Lírica, que l'hem començat aquest any a la Biblioteca Vapor Badia, i aprofitarem també avui un espai de conversa amb el director de l'Orquestra Simfònica del Vallès, amb James Ross, que és el titular de l'orquestra, i que dirigirà el concert d'aquest divendres a la Faràndula, que porta el títol de Tchaikovsky versus Doctor Zhivago. De la mà de l'Albert Ferrer, Flamarí, que és el conductor, el nostre Cicerone del Club de Música Clàssica i Lírica, que també ha participat aquí a la ràdio, l'Albert tindrà una conversa amb el James Ross a l'entorn del programa aquest del Tchaikovsky Doctor Zhivago, que, com us deia, tenim el concert el divendres 8 a la Faràndula. S'aprofitarà també per fer audició de la suite simfònica de Maurice Jarre, que va fer Maurice Jarre per la pel·lícula Doctor Zhivago, del director David Lean, i parlant també del concert per violoncel número 1 de Shostakovich i de la simfonia número 2 de Tchaikovsky. Per tant, una activitat molt, molt recomanada, tant pels amants de la música clàssica com per també tota aquella gent que es vulgui introduir en el món de la música clàssica, de la mà d'aquest especialista, el musicògraf Albert Ferrer, amb qui tenim el gust i el plaer de poder engegar el Club de Música Clàssica i Lírica, que també tindrà continuïtat a partir de l'octubre, l'any que ve. I ja vinculat també a tot el tema de clubs, farem el dia 20 de juny, encara queda una mica, però bueno, aprofito també per informar, el dia 20 de juny a les 7 de la tarda a la Biblioteca Vapor Badia comptarem amb la presència de la Bel Olid, de l'escriptora i traductora Bel Olid, que és presidenta també de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que vindrà a parlar del seu llibre Feminisme de Butxaca en el marc també de la cloenda del Club d'Assaig Polític i Pensament Crític que tenim en col·laboració amb Can Capa Blanca. Després us volia comentar ràpidament un parell d'activitats més. Per una banda, per tots aquells amants dels jocs de rol i jocs de taula, recordeu que aquest dissabte, 9 de juny, tindrem una jornada diurna de jocs de rol i de taula a càrrec de l'associació Refugio del Sàtiro. La jornada tindrà lloc a la Biblioteca Vapor Badia, fonamentalment a l'espai de l'auditori, i serà durant tot el dia. Començarem a les 11 del matí, estarem fins a les 8 del vespre, i hi haurà dos torns de joc, un a les 11 del matí i l'altre a les 4 de la tarda. Normalment les partides són de 3-4 hores, per això fem aquests dos torns, i igualment, si no podeu venir a les 11 o a les 4 i podeu aparèixer doncs, una mica a mitja partida, no passa res, també hi haurà jocs de taula que podreu aprofitar. Molt bé. Després, ràpidament...
Clar, perquè potser hi ha molts visitants que no coneixen que hi ha tot aquest fons, no?, de jocs també a les biblioteques, que és molt interessant.
Exacte, sí. Els jocs de taula els tenim tant per públic infantil com per públic adult, també. I ara estem impulsant una mica tot aquest programa més vinculat a jocs gràcies també a la col·laboració amb l'associació del refugi del Sàtir.
Molt bé.
Llavors, bueno, com que ja ens veurem una mica més endavant, ja us explicaré tots els tallers d'estiu, etc, que tenen molt bona pinta.
Sí,
i que,
de fet, et convido, que a finals, abans que s'acabi el programa, vinguis i fem un repàs per totes les activitats estiuenques.
Molt bé, moltes gràcies. I res, només bueno, volia acabar amb una altra recomanació que també toca una mica de tema social, però sobretot històric. Si us sembla bé, us he portat un llibre d'aquests llibres que intento sempre portar-vos, que són llibres del que jo dic el fons de prestatgeria. Sí? En aquest cas us he portat un recull de relats. És un recull de relats de l'autor Manuel Chávez Nogales, que es titula A sangre y fuego, héroes, bestias y mártires de España. És un recull de relats que es va publicar l'any 1937 i el va publicar en Manuel Chávez Nogales, que va ser periodista durant els anys 20, anys 30, a Madrid, tot i que va néixer a Sevilla. I realment és un recull de relats magnífics sobre la Guerra Civil, sobre el període de la Guerra Civil. El llibre es va publicar l'any 1937. És una obra que no és massa coneguda, però en canvi és una obra essencial, una font primària de tot el que va passar en aquell moment, especialment durant els anys 1936 i 1937. Manuel Chávez Nogales, diguéssim, l'inici de la guerra el va enganxar a Madrid, Ell va estar durant fins a finals de 1936 vivint a Madrid i va, bueno, va experimentar, diguéssim, el setge de la ciutat, i després va haver de fugir amb el govern de la República a València, i finalment va acabar marxant a l'exili. De fet, aquest recull de relats, que torno a repetir, es titula A Sangre y Fuego, es va publicar a Xile l'any 1937. El Manuel Chávez era molt conegut en aquella època perquè va publicar una biografia d'un torero que era molt conegut, que era en Juan Belmonte, i bàsicament després se'l va seguir coneixent bàsicament per aquesta biografia i per les col·laboracions que havia tingut en diferents mitjans de comunicació, en diaris, en premsa, etc. Però aquest recull de relats no es va tornar a recuperar fins a principis dels anys 90, quan se'l va redescobrir, i de fet l'editorial Libros de l'Asteroide el va tornar a reeditar aquest recull de relats a la dècada dels 2000, ja, pròpiament. És un recull de 9 relats que són relats molt punyents, i que tenen una característica molt, molt important i que cal destacar, que és que Manuel Chávez, que era republicà i era un demòcrata consagrat, diguéssim, no pertany a cap bàndol. Intenta mantenir-se sempre en un equilibri entre els dos bàndols, i el que fa és denunciar precisament, doncs, tota la barbària que implica la guerra civil en qualsevol dels dos bàndols. Només us voldria llegir ràpidament el pròleg, perquè és una petita introducció que el situa molt bé. El pròleg diu el següent: Yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Fixeu-vos al moment històric, Això és coletilla meva. Trabajador intelectual al servicio de la industria, regida por una burguesía capitalista, heredera inmediata de la aristocracia terrateniente, que en mi país había monopolizado tradicionalmente los medios de producción y de cambio, como dicen los marxistas. Ganaba mi pan y mi libertad con una relativa holgura, confeccionando periódicos y escribiendo artículos, reportajes, biografías, cuentos y novelas, con los que me hacía la ilusión de avivar el espíritu de mis compatriotas y suscitar en ellos el interés por los grandes temas de nuestro tiempo. Aquest és el pròleg, que en realitat és un pròleg, diguéssim, on ell es presenta, però on ell ja planteja una mica quina és la seva convicció. De fet, Manuel Chávez tenia amics en els dos bàndols, i tots els amics el van repudiar, precisament, perquè els contes, el que se centra ell molt és en el que ell considera els veritables herois, que són els camperols, que són els ciutadans, que són realment la gent que va patir la guerra. I podem trobar relats que plantegen temes tan, diguéssim, tan extrems, com ara, per exemple, doncs, el relat on la protagonista és una miliciana que perdona la vida a un responsable, diguéssim, de Falange en aquell moment, un càrrec de Falange, i com després aquest home, després, en canvi, l'acaba fusellant, no? Per exemple, amb ella. O planteja també com un terratinent d'Andalusia no denuncia els camperols, acaben fugint també de la repressió falangista. Realment és un autor i és una visió completament imparcial, o que intenta ser imparcial, que és capaç de criticar amb la mateixa vehemència també l'exterminació dels dos bàndols, i que és un recull de relats magnífic, molt ben escrit, i que no val la pena recordar i no perdre la vista. Torno a repetir, l'autor es titula Manuel Chávez Nogales, i el títol del recull de relats és A Sangre y Fuego, Héroes, Bèsties i Màrtires d'Espanya, publicat per Libros de l'Asteroide.
Doncs avui els nostres bibliotecaires, que no venen només a proposar-nos activitats i informació molt interessant com fan sempre un cop al mes, sinó que també ens proposen lectures molt reivindicatives i molt necessàries, jo crec, també, doncs, des de pels més joves fins als adults, per tenir una mica de consciència d'on venim i on som. Moltíssimes gràcies, Núria i Ferran.
Gràcies a vosaltres.
Ferran, et convido a que tornis, abans que acabi el programa.
Molt bé, gràcies.